Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs això, l'espai de la part del Garraf, avui amb el seu director, en Santi Llacuna. Santi, bon dia.
Hola, bon dia.
De moment, la temporada alta, per definir-la d'alguna manera, ens està respectant, no?
Sí, de moment tenim sort. A més, la climatologia ens acompanya, el dispositiu està perfectament desplegat, estan treballant com correspon. Tot i així, algun conat d'incendi ja hem tingut, O sigui, fa ja 15 dies, a la zona de Gavà, vam tenir un petit, doncs, aquest conat, que van ser 1.000 i pocs metres, però, bueno, ja són d'aquelles que tot i que estem parlant de que hi ha molta humitat, de que la vegetació encara no està seca, per tant, el risc d'incendi no és tan alt, però, bueno, quan es donen aquestes, bueno, aquestes a vegades imprudències o el que sigui, doncs, perquè, doncs, s'inicia aquest conat, si no s'intervé ràpidament, com es va fer en aquesta ocasió, doncs igual estaríem parlant de coses pitjors.
És allò que diem sempre, el pitjor còctel és temperatures altes, baixa humitat i vent.
Això és el còctel.
Sí, aleshores, sí. Si no hi ha això, doncs sempre és, no diré més fàcil, perquè el dispositiu hi ha de ser, però com a mínim és més difícil que es reprodueixi o que la cosa passi a més. No?
Indubtablement, aquests són els condicionants, i l'altre és, doncs, el poder-hi actuar ràpidament. O sigui, encara que tinguem uns condicionants negatius, però el fet de que hi puguis destinar, doncs, ràpidament aquests efectius amb aigua remullant i intervenint en aquest territori també et juga molt a favor, perquè, clar, si un front el tens de 10 metres i si això no s'atura, d'aquí una estona el tindràs de 100 i en endavant, doncs llavors sí que se'ns pot complicar. Per tant, la intervenció immediata, per tant, tenim un helicòpter com cada any, o sigui, això també ha sigut una de les coses que hem anat mantenint, o que s'ha anat mantenint juntament amb bombers, perquè de fet l'helicòpter és de bombers. És una garantia, doncs, de poder disposar d'aquest element carregat d'aigua i que, en aquest cas concret, doncs, en el moment que d'això de seguida es pot desplaçar i descarregar-hi.
Surt molt aquest helicòpter?
No, ara aquest any la veritat, bé, aquest any ha sortit poc, però ja va bé, o sigui, lo interessant és que s'ha sortit poquíssim.
que ha sortit molt poc,
però el que diem les coses, no?, que el dia aquest que hi va haver l'incendi, que ara no recordo si va ser un divendres o un dissabte, deu fer uns 15 dies, a més es van ajuntar diverses coses. Una persona que es va mig perdre pel territori, i a l'incendi aquest. I llavors dius, és que a més et trobes una persona, i a més es va perdre molt proper a la zona on es va iniciar també aquest incendi. Saps? D'aquelles coses que se t'ajunten una mica, i al final la col·laboració de l'helicòpter, perquè també s'havia avisat el 112, i tot aquest equip, al final, si no m'han passat malament la informació, va ser l'helicòpter també que va tenir que portar, doncs, aquest home cap a la base.
ens comentava la Glòria el mes passat, quan venia també, que, clar, aquest any, per tema de crisi, bàsicament, la temporada ha estat més curta, la temporada de vigilància. Això fa patir els gestors?
Bueno, a veure, més curta, diria, en quant als efectius contractats per fer front al dispositiu de prevenció d'incendis. Però el que sí que nosaltres tenim preparat és que, en casos de que hi hagi un risc que es diu alfa 2, alfa 3, que serien unes condicions, com abans estàvem parlant, no?, de baixa humitat, molt de vent i altes temperatures, el dispositiu el portaríem a terme des del mateix personal del parc. Què vol dir això? Doncs que els mateixos guardes, colles de manteniment, tècnics i jo mateix en aquest cas, doncs tenim unes tasques concretes a desenvolupar. Vitals, doncs, poder desplaçar una persona a les torres, o sigui, diria que la part clau en el tema de prevenció d'incendis és que les torres estiguin ocupades, que sobretot les torres que cobreixen més superfície d'aquest territori, per poder visionar, doncs, si hi ha qualsevol columna. I jo diria, no hi ha el dispositiu com entenem que és la contractació de tot aquest personal que cobreix torres, però amb el personal propi sí que ja hi ha un protocol de funcionament que això també doncs, bueno, ens dona una tranquil·litat.
És a dir, que en principi tot està funcionant, estarà en funcionament fins a mitjans de setembre aproximadament, sí. que és la temporada perillosa, que no vol dir que a mitjans de setembre no hi hagi risc, vol dir que la temporada acaba a mitjans de setembre, en principi es redueix la freqüentació, també baixen més les temperatures i sí. per tant és més difícil i està més o menys calculat.
La nit és més llarga també, amb la qual doncs, la humitat també és més present durant tot el dia. I després el que també volia comentar és que cada any, si comencem el juny, començàvem a vegades per Setmana Santa o hem començat al maig, el que és un clàssic és que comencem a desplegar tot el dispositiu i el dia següent o el mateix dia ja plou. O sigui, aquest any també va passar el mateix. Vam començar el dispositiu i vam tenir aquells dies a primers de juny també que va doncs, més aviat fresca, pluges, que també ens va bé perquè així ens anem situant sobre el territori, sí. però és d'aquestes coses que dius, el posis quan el posis i sembla que estigui fet expressament, no? Dic, comencem la campanya i se'ns posa a ploure.
I aquest any que també hi ha una torre nova a la Mola?
Sí, bueno, l'hem canviat, sí.
Bueno, nova,
sí, hi ha hagut una renovada. Reposició, una reposició de torre, bueno, sobretot perquè era la primera torre que s'havia instal·lat al parc, amb unes condicions que, bueno, indubtablement que complia amb la normativa en aquell moment, però ara convenia donar-li un canvi, no?, una superfície major, la que pot estar treballant la persona que està dalt, bueno, tot una sèrie de condicionants que li donen, doncs, ja que ha d'estar doncs, unes quantes hores sol en aquest indret, doncs que sigui el millor possible. No? Sí, i després tenim una altra, tenim una que sí que és nova, que està al Puig de l'Àliga.
Correcte, per aquesta també et volíem preguntar.
Sí, de fet aquesta sí que és nova, que és una que estava abans al Foix, s'ha eliminat perquè es va fer l'estudi de cobertura de superfícies i aquesta és la que menys ombres hi havia des del punt diguéssim de vista de seguiment o de control dels incendis i per tant doncs, ens també ens han anat millorant moltíssim perquè el fet d'anar del Foix a arribar a un cim com és aquest el Puig de l'Àliga, la cobertura a l'entorn aquest potser Vilanova, Olèrdola, Canyelles, doncs déu-n'hi-do, i a més és una zona que sempre ens preocupa molt perquè hi ha moltes urbanitzacions properes a zones amb masses forestals i de fet cada any hi ha algun petit conat en aquest entorn. O sigui, tenir una torre allà ens ajudarà moltíssim.
Puig de l'Àliga que està sobre Canyelles, sí, i precisament ara mateix estan fent totes les obres de les carreteres allà, que de fet no sabem si això també crea conats falsos.
Bueno, això mira, això passa com, diria que això passa com amb les, a veure, les mateixes voladures de les pedreres ho generaven, o sigui, quan hi ha un nou guaita, si aquesta informació doncs, no ho té una mica clar, l'ubicació de pedreres, el tipus doncs, de pols, diguéssim, perquè no seria fum, sinó que seria pols, doncs que surt, sí que podria induir errors, però bueno, això està bastant superat. I respecte a allò de les obres, sí que serà bueno, un eix viari important. I en tot cas aprofitaria per comentar, penso que és un punt important, sobretot per allò que és la protecció dels espais naturals i en aquest concret la connectivitat que ocasiona, o sigui, que seria aquesta zona on ara s'està intervenint, perquè, si recorden, el Parc del Garraf, fins al 2000-2001, no existia aquesta part que és part de Sant Pere de Ribes i Vilanova, que connecta amb Olèrdola i Foix. Aquest fet, clar, doncs ens ha ajudat a poder connectar físicament aquests dos espais, però aquestes obres doncs, podrien haver fet minvar aquesta connectivitat. La veritat que es va, en els seus abans projecte ja es va treballar en intentar que tot passés per túnel, cosa que es va aconseguir, i inclús, el que per això volia comentar, la importància de la instal·lació d'un ecoducte. Un ecoducte seria, per entendre'ns, un pont, però en vez de passar-hi vehicles, és perquè hi pugui passar la fauna. Qui pugui passar, això no vol dir que hi passi, perquè això a vegades no és fàcil, però sí que es facilitarà de tal manera que la fauna, sobretot doncs, no sé, senglars, guineus, fagines, totes aquestes espècies doncs, que van pel terra, puguin creuar amb més tranquil·litat i no hagin de passar per un lloc doncs, freqüentat per vehicles.
D'acord. Això és un pont, a sobre de la carretera, articulat de determinada manera perquè no hi puguin passar vehicles, entenem.
Sí.
I aleshores doncs, que les bèsties, doncs, si el troben, hi puguin circular.
Bueno, la idea ja es fa una mica d'embut, o sigui, no és només fer el pont, sinó que després s'han de fer com unes canalitzacions a base de vegetació i per anar encarrilant que la fauna, i després quan coneixen aquest pas ja és molt més senzill.
D'acord.
Inclús sí, sí. Hi ha la proposta que de les comissions consultives vam comentar en alguna ocasió que seria interessant, ja com que és una experiència nova, a veure, nova en aquest territori, sobretot en l'espai del Garraf no s'havien fet, en canvi d'experiència d'ecoductes sí que n'hi ha en molts indrets, d'intentar posar algun comptador de pas, de fauna. Uh-huh. Vull dir, això també seria una dada important, veure si amb el temps doncs, aquest ecoducte té la funció per la qual va estar dissenyat. No?
D'acord. Això dels ecoductes és una experiència molt innovadora o s'utilitza habitualment en altres indrets?
Jo diria que sí. Aquí a Catalunya
amb especificitat, perquè clar, evidentment ponts n'hi ha i passos de fauna sí. Històricament se n'han fet a les sí. Carreteres, però...
Clar, moltes vegades el que s'acaba fent és o falsos túnels o acabes fent un túnel perquè d'aquesta manera per sobre ja crees un pas. En aquest cas no era possible perquè el que travessava, diguéssim, era d'una petita carena a una altra el que creuaves, no? Llavors havia de ser, doncs això, com si diguéssim, un vial com d'autopista o de carretera per passar d'un indret a l'altre. S'ha d'adequar molt bé, que sigui tot amb terra, no, en cap moment ni formigons a la part de sobre, sinó perquè si la fauna s'estranyaria. Penso que és novedós aquí, però que ara, no sé, en altres indrets que van molt més avançats, sobretot amb el tema de passos de fauna, doncs s'hi treballa.
Quina fauna pot travessar per un indret d'aquests?
Bueno, el que dèiem, jo diria, veure, el que afavorirà sobretot és guineus, senglars, diria sobretot la fauna que es mou molt pel territori. O sigui, indubtablement que pot passar un conill, pot passar no sé, una llebre, si cal, però el seu desplaçament és molt més curt. En canvi, hi ha altres espècies que necessiten un àmbit de diguéssim, un territori de campeig, per poder-se alimentar molt més ampli, com és un senglar, una guineu, una fagina, un can masquer, per dir alguna cosa. No? Aquestes espècies tenen territoris amplis i és bo doncs, que aquesta permeabilitat existeixi, no? Perquè així d'aquesta manera, amb molta més facilitat, doncs les poblacions no queden així tan endogàmiques, no? No quedaria, si tot aquest espai, com és, no sé, dic en Garraf, tancat, que les poblacions no es puguin moure, doncs clar, anirien creuant entre elles, i l'important és que aquestes espècies puguin marxar cap a la zona del Foix, i alguns del Foix puguin venir cap al Garraf, i doncs aquest intercanvi de material genètic sempre és interessant.
Quan es fa un eix viari com aquesta C15 i a més és un eix viari important, no és una carretereta sinó que serà una carretera de dos carrils per una banda i per l'altra direcció també, òbviament doncs, s'han de fer uns estudis ambientals. Quan aquesta carretera sobretravessa un espai mínimament protegit, com és el Parc del Garraf, recordem, no és un parc natural en estricto senso, però sí que és un espai protegit, aquests estudis ambientals s'incrementen, són encara més durs per...
Jo crec que en el cas concret del Garraf no són més durs, però sí que hi ha la diguéssim, la part interessantíssima i molt positiva que el parc hi té a dir, hi té molt a dir. I ho dic perquè recordo els primers projectes que es va presentar és que fa molts anys, d'aquelles obres que penses, quan t'ho diuen, diu, vols dir que es farà això? Però estic parlant de molts anys, és que no sé, ara si digués que van venir-me a veure la primera vegada per dir, escolta, farem això, llavors quines espècies, com podem fer per la transversalitat? Si igual pot fer 7 o 8 anys tranquil·lament, o igual potser més, vull dir que ja és un tema que... I el tema mediambiental estava molt present amb això, i penso que aquesta és la part positiva d'aquests fets, el fet de que hi hagi un espai, que m'imagino que per un altre lloc passarà el mateix, però el fet de ser un espai protegit té aquest punt afegit de que tothom hi pugui dir la seva, veure com podem millorar i que aquesta, diguéssim, aquest tall en el territori no ocasioni una fragmentació de, de les poblacions. I diria que això s'ha treballat moltíssim i és d'agrair que es pugui treballar així, perquè al cap i a la fi el que es busca és que si estem parlant d'un espai natural ha de tenir un tret de diferenciador perquè preservem, o sigui, si es va crear com, aquest, com espai és perquè algú va veure que era doncs, per la seva geologia, per la seva vegetació, per la seva fauna, que mereixia la pena preservar-lo i d'aquesta manera tots ara ho podem gaudir.
Una infraestructura com aquesta evidentment genera molts beneficis, precisament per això es fa, però també doncs, és una esquerda dintre del territori. Aleshores, fins a quin punt que hi hagi una infraestructura així en un territori o en un espai natural pot perjudicar o perjudica o molesta o quins trets negatius hi ha en l'existència de, o més que en l'existència, en la creació. En el seu dia es va crear també l'autopista, sí. Estem parlant de fa 15 anys, el parc ja hi era i es va fer una infraestructura perquè es va considerar que era una infraestructura necessària, però aquesta infraestructura també, diguem, interacciona amb l'espai. Fins a quin punt aquesta interacció pot ser negativa?
Home, indubtablement que qualsevol pertorbació afecta. Sigui encara que digués, mira, aquí s'ha fet tot el possible perquè tot el que és parc passa soterrat, o sigui que en principi no hauria d'afectar, s'ha fet aquest ecoducte, per tant, fantàstic, però indubtablement que qualsevol pertorbació, el fet de que hi hagi més vehicles, doncs, bueno, la fauna es pot veure, si més no, doncs la presència. Però, de totes maneres, jo diria, estem parlant d'uns espais naturals que hi ha totes aquestes infraestructures, ja són molt presents en el nostre territori, o sigui, sí que és un element nou, però al voltant, i ho dic sobretot potser per una de les espècies emblemàtiques del parc, que és l'àliga cuabarrada, no? Pensem en ella i et dones compte després que aquestes espècies són capaces d'estar en un entorn com aquest, els veiem a vegades posada sobre una torre elèctrica al costat de, per dir alguna cosa, de Barna Sud. El veiem posades a costat d'una pedrera. O sigui que la fauna també li ha costat, o sigui, aquesta adaptació en aquest territori, i per això de fet hi ha aquesta fauna, o sigui, indubtablement que espècies que no toleressin aquesta freqüentació o aquesta activitat no podrien ser el nostre territori. No sé, per fer-ho potser més entenedor, hi ha l'àliga daurada, que és una espècie que es cita que fa molts anys per aquests territoris n'hi hauria alguna, però és una espècie molt més sensible al soroll, a la mobilitat, cotxes, i bueno, és una espècie que ha quedat més relegada a les zones pirinenques o a altres zones que estan més resguardades. Bueno, aquí ha triomfat altres espècies, doncs, com és aquesta, la cuabarrada, que tolera molt més bé, ara clar, fins un punt, però bueno, jo penso que les espècies s'han anat adaptant moltíssim. Exemple d'això ho tenim amb els senglars, no? Vull dir, recordo quan era petit que veure un senglar o sentir parlar dels senglars era una cosa, era una espècie que no n'hi havia masses, n'hi havia molt poc. És una espècie que prolifera moltíssim, el fet de que ara la presència humana tampoc li acaba de molestar massa, inclús ara s'han acostumat, si algú s'hi dona menjar, acaben baixant doncs, als cubells d'escombraries, o si algú s'hi dona. Per tant, no sé, vull dir que són espècies que s'han anat adaptant. Jo diria que, en general, la majoria d'espècies que tenim al nostre territori toleren força bé la presència humana, i d'aquí el seu èxit, si no, indubtablement estaríem parlant de que han desaparegut. Però en els anys que portem gestionant aquest espai, diria que d'espècies, al contrari, hem anat recuperant alguna o algun exemplar que no hi era i ara el tenim.
És a dir, una prova més de que la presència i l'activitat humana condiciona també la presència o no de determinades espècies.
Sí, indubtablement.
El govern de la Generalitat ahir, i ho comentàvem abans de començar amb en Santi Llacuna, va presentar algunes esmenes sobre aquest megaprojecte de llei que li diuen Òmnibus, que ja bé, parlen des dels hospitals fins a tot. I un dels aspectes que ens va cridar ja l'atenció quan es va anunciar aquest projecte de llei era l'accés motoritzat al medi natural. Ahir, precisament, en aquestes esmenes es va dir que en principi es mantenia aquest accés motoritzat al medi natural o permetre o facilitar aquest accés motoritzat al medi natural, tot i que amb permís de les propietats, etc. Aleshores, la pregunta primer i la reflexió després per en Santi Llacuna, primera, la pregunta és fins a quin punt una llei, que evidentment ara no podem valorar una llei perquè que això ara està en un procés de negociació, s'haurà de tramitar per al Parlament, etc, etc. Però fins a quin punt, en el punt que està ara, pot afectar el parc del Garraf per una banda, i per una altra banda, fins a quin punt també una disminució d'aquesta prohibició, d'aquesta reglamentació d'accés motoritzat al medi natural pot perjudicar també a la gestió del parc i a les espècies i en el seu interior.
Bé, a veure, aquest respecte, a veure, com a gestors de l'espai natural, el que ens dona feina sempre és el poder compaginar, i això ho hem comentat moltes vegades, compaginar el que és la visitació, l'ús públic, amb el que és la conservació. Llavors, si es té molt clar que hem de fer-ho compatible, hem de fer tots els esforços perquè, si es modifiquen algunes d'aquestes decrets, d'aquestes lleis, doncs no vagi en contra de lo que és la conservació. A l'espai natural del Garraf, com als altres espais naturals, la circulació motoritzada hi pot accedir, per tant no hi ha cap problema. El que sí que es demana és que es passi doncs, per les vies que així ho indica el decret. Llavors demanaria que, si això segueix sent així, la preservació de la fauna seguirà existint. Sí, en el moment que dins un espai natural qualsevol vehicle pugui accedir per viaranys o altres indrets, indubtablement que serà molt complicat gestionar un espai natural. I entenc que en els espais naturals, no sé aquesta la llei, si això serà a tots els indrets o no, però sí que entenc que si en un espai natural els seus valors naturals s'han de preservar, hem de mirar de quina manera fem possible que això sigui així. Vull dir, l'esforç que s'ha fet fins ara de dir sí que poden passar les motocicletes, sí que poden passar els quads, perquè a vegades la gent té un concepte de dir que dins del parc no prohibeixen entrar-hi en les motos amb els quads. No és que es prohibeixi, l'únic que han de passar doncs, pels eixos viaris que estan oberts i poden passar-hi, i encantats de que la gent que vingui ho pugui disfrutar. I de fet jo diria que cada cop més s'han dirigit diferents empreses que organitzen sortides amb quad, amb motocicleta, inclús amb vehicles, amb tot terreny, per dins el parc, i el que fan és doncs, fer un recorregut, que a vegades inclús fan una mica de descoberta d'aquest medi, no? amb un petit plànol, anar-se orientant i veure doncs, per on van passant, el seguiment d'algunes no sé, algunes espècies vegetals. Jo diria que si es mira des d'aquest punt de vista i que és en aquests accessos, indubtablement que no hauria de perjudicar. Ara, si això acabés perquè aquestes motocicletes o aquests vehicles accedissin per llocs que ara entenem que mereixen una tranquil·litat i un respecte, llavors sí que podríem tenir algun ensurt. Jo deixaria que s'acabi desplegant la llei quina sigui, però entenc que haurà d'haver-hi un respecte, per això es van crear els espais naturals protegits, perquè la gent els gaudeixi amb un cert control. Si no és així, seria complicat.
En el seu dia, quan també el govern de la Generalitat va treure el primer dels decrets dels parcs eòlics, entre d'altres coses, permetia la possibilitat d'instal·lació d'un parc eòlic al Garraf. Va ser després doncs, al·legat, etcètera, etcètera, i finalment doncs, el Garraf va ser exclòs d'aquesta possibilitat. És a dir, estem en la fase inicial ara mateix, també.
Bueno, per això, de fet, a veure, els que estem gestionant o les persones que estan al davant de la gestió o de l'organització de la preservació d'aquests entorns, ja vetlla perquè aquestes, doncs, bueno, que es negociï, que es parli i es posin doncs, en una balança quines són les coses positives i quines són les negatives. Indubtablement, imagineu-vos en un espai natural, si acabéssim passant pel mateix indret on passa un caminant amb un corriol i pogués passar una motocicleta, és només pel propi risc de la persona, perquè des del parc què estàs preparant? Doncs estàs fent una xarxa d'itineraris que el que vols és que la gent coneixi el territori, però que coneixi també els llocs que els gestors creuen que han de donar a conèixer, no altres indrets que el que vols és protegir-los perquè doncs, hi ha una fauna que mereix la pena que estigui tranquil·la. Clar, en el moment que interferissis amb això, per una banda, per la seguretat de la pròpia persona, que ja a vegades ens ha passat alguna ocasió, que dius, algú passava, és que ha baixat una motocicleta, tota... Bueno, això és sancionable, el que passa que bueno, això sí que s'ha d'intentar evitar.
Cada cop hi ha més freqüentació, ja que hem tret aquest tema, en vehicle, o ja es manté estable?
No, jo diria ara estem en una època que s'ha estabilitzat moltíssim, així com cap als l'any 96 fins al 2000 hi va haver un increment important. Jo diria pel fet de que era molt desconegut el Garraf, sempre
la descoberta.
La descoberta, no? El Garraf sempre havia sigut un lloc de gent que coneixia un territori, que li agradava caminar, que anava als avencs, que feia algun cim, que a més passa el Gerra, però era gent molt excursionista, no? El que coneixia aquest territori, i el fet d'obrir-lo al gran públic, donant a conèixer, doncs, des de que es va muntar també o es va fer l'oficina del parc a dins mateix del parc, perquè la gent, doncs, pogués apropar-se, pogués veure un audiovisual en el qual, doncs, explicava tot això, es va incrementar moltíssim. Però diria que ara estem en un moment molt estable, amb el qual tens tot tipus de públic, perquè el que també ens hem adonat que últimament puja molta més gent estrangers, o sigui, que el fet d'estar a prop de zones turístiques més de platja, com són aquesta, no, Castelldefels, Sitges, Vilanova, doncs déu-n'hi-do de la gent que puja i ve molt informada, perquè et dones compte que s'ho ha descarregat, o sigui, a través de la pàgina web, porten guies, venen molt concrets, a vegades a veure fauna, veuen, ens agradaria, que veus que la gent s'interessa per un entorn que abans, doncs, era molt, com dèiem, desconegut, només quatre espeleòlegs i uns quants excursionistes, no?
D'acord, per tant, hi ha hagut aquesta, va haver l'increment entre els 95, el 2000, principis del 2000, i aleshores això ja s'ha estabilitzat, ve la gent habitual, sí. Que ja s'ho coneixia d'una manera o d'una altra, a peu o amb bicicleta o amb accés motoritzat, però en principi no hi ha més. El mantenir-se, doncs, també deu ser més fàcil de controlar tot plegat.
Sí, no, i és, a veure, ja és, penso que ja hem arribat al punt de que l'oferta que es feia en aquest territori, sí, ja és correcta, ja està bé, i per, bueno, que la gent, doncs, pugui conèixer a l'entorn a través d'aquests itineraris, bueno, i que hi ha un patrimoni natural que mereix la pena conèixer. És que hauríem d'anar molt lluny per poder acabar trobant a la zona aquesta d'avencs, de rasclers, de les dolines. O sigui, geològicament és molt ric aquest territori. I si a més l'acompanyem amb aquest tema de fauna, doncs amb les àligues i càmeres i tot això, bueno, li dona, doncs, un coneixement de l'entorn que la majoria de gent, doncs, no s'imaginava, perquè moltes vegades allò que acabes parlant amb alguns dels que després d'haver fet una ruta, no m'hagués imaginat això. I si a més aquesta gent porta bona informació, fantàstic, i si no, poden acollir amb aquestes rutes guiades que es fan, que encara li pots treure més suc, perquè indubtablement és com tot, no? Però quan parlem d'un territori que un no sap que existeixen les dolines, els rasclers, i si algú t'ho explica, doncs moltes coses de les que tu et passarien desapercebudes, és molt més fàcil.
Tenim aquí el director del parc del Garraf, i ara ens acaba d'arribar un correu electrònic, Santi, si et sembla bé el podem llegir.
Sí, sí.
Hola, durant l'any proper, des de l'octubre fins al maig, organitzat pel CAU de Sitges, es vol treballar al parc natural. Els objectius són situar les masies i sobretot els antics nuclis urbans i els noms de les coses que hi ha al seu voltant. Voldríem, si el director ens pot dir si hi ha la possibilitat de dormir en tendes una nit aquí i on s'ha de demanar permís, i en cas contrari, a banda de la Trinitat, Camp d'Ases i Campera, si hi ha altres llocs on dormir amb nens. Aquest tema del dormir és un tema de llarg recorregut, també.
Sí, sí, a veure, diria.
A veure.
A veure, si una persona fa una travessa i s'entén que se li fa de nit i per nocta, es pot fer. El fet d'agafar tendes de campanya i acampar no es pot fer perquè no hi ha cap lloc habilitat al respecte. Llavors, sempre el que dirigim a la gent és que si volen fer alguna activitat, ara, per exemple, parlava d'un seguiment o un inventari, no sé, una mica de masies, no? A veure, diria, aquí hi ha un patrimoni, diria, conegut, però malauradament la majoria abandonat, vull dir, el que dèiem, vull dir, des de propietats que tenim nosaltres mateixos, com és Jafre, com és Mas Vendrell, i moltes altres masies, vull dir, que estan, bueno, que sabem que existeixen, però que si no s'acaben restaurant, cosa que ho veiem molt difícil, doncs s'acabaran enderrocades. I l'altre és, a part de Campera, que comentava Campera...
Campera, Camp d'Àsens i Camp d'Àsens, la Trinitat.
Sí, però clar, a veure...
La Trinitat es gestiona des de la parròquia de
Correcte.
Sitges.
Correcte. Camp d'Àsens, és titularitat privada, vull dir, una cosa és que es posin d'acord amb les persones que allà i potser sí que hi poden arribar a dormir, però diria que sempre es dirigeixin als llocs que estan habilitats al respecte, com és, com ho deies molt bé, Can Pere, fantàstic, perquè és una granja escola, encantats d'entendre aquest món de lo que és la granja i l'aprofitament que en fan i l'elaboració de productes en aquest espai natural, però també hi ha Can Grau, que és l'escola de natura, i diria és un lloc també privilegiat, sobretot pel seu entorn, està molt al centre de lo que és tot el massís del Garraf, i a més té l'annex amb ell, hi ha Can Tòfol, que és l'observatori astronòmic, que també força desconegut per molts dels ciutadans d'aquest entorn, i que mereixeria la pena conèixer més intensament, sobretot per la dinamització d'activitats que s'hi arriben a realitzar. Inclús s'ha muntat, tenen dins un petit planetari, amb el qual veus el cel del Garraf dins aquest planetari i després l'acabes observant, o sigui, pots fer una sessió a la tarda. Ho dic perquè les possibilitats en aquest entorn són moltes, i en quant a pernoctacions, doncs Can Grau jo diria que també seria el lloc perfecte per poder fer això. Ara, la resta, acampar-hi no s'hi pot acampar. Com deia, si es feus una travessa i dius, mira, és que fem una travessa, jo que sé, de Portbou fins cap al sud, doncs mira, que passes per aquí i et quedes una nit, s'ha de recollir tot el que un hagi pogut generar i l'endemà desmuntar i continuar.
El que passa és que, clar, entenem que això és un agrupament escolta.
Clar,
l'acampada és un dels leitmotiv d'un agrupament escolta.
Ja, però és complicat.
No s'ha previst, em permetràs que et talli. Sempre s'ha comentat això del pernoctar, del dormir, del si es pot o si es deixa de poder. No s'ha plantejat el parc de buscar algun indret on acollir aquest tipus d'activitats?
És que s'hauria d'habilitar, aleshores. És que el Garraf no és tan fàcil com altres, potser altres entorns. O sigui, aquí no hi ha un indret en el qual diguis, és que hi ha, a més hi hauria d'haver algun mínim de serveis, el tema d'escombra, o sigui, les deixalles, o sigui, no s'ha pensat en aquest aspecte, i després tenim un altre fet, i ens preocupa molt quan a vegades, doncs, per lo que sigui, algú no ho sap o ha acabat pernoctant al parc. És el risc que suposa en un entorn amb un risc d'incendi tan alt com aquest, que algú s'acabi quedant aquí dins al parc. L'altre, o sigui, no és comparatiu, però perquè entenguin que, per exemple, al parc s'hi fan molts espots publicitaris i el mes de juliol, agost i part de setembre no se n'autoritza cap. No perquè no es puguin fer, sinó pel risc que pot comportar tant que ells originin un incendi com pel seu propi, o sigui, per la seva pròpia integritat. El parc en algunes ocasions, ara recordo que fa uns anys, però s'ha hagut de tancar en alguna ocasió. Casos com aquests, vull dir, que acabés algú pernoctant en un lloc així i que hi acabés havent-hi un incendi, seria un risc molt important. Llavors,
ni tan sols amb autorització, no. amb control...
És que hi ha un... Ara no sabria dir el decret...
I més partint, permetràs,
Sí, sí.
I més partint d'una base d'un grup organitzat que en principi doncs, ja s'entén que tenen uns principis, etcètera, etcètera, com pot ser un cau, com pot ser una entitat excursionista. De fet, és un tema que, diguem, ja de llarga tirada, aquest. Aprofitem el correu electrònic
per... No, sí, a mi m'agrada, vull dir, el tema aquest és interessant. El que passa, a més, és un tema que tampoc és de decisió de dir... Jo com a director puc dir que així no, és, la normativa diu que no es pot pernoctar dins el parc, però com que ja hi ha altres llocs on sí que es pot fer, encara que clar, no compleix una de les premisses, suposo, molt importants, que és una tenda de campanya, no és així, però hi ha això, Can Grau o Can Pere, que la gent doncs, pot fer aquestes pernoctacions, i, bueno, em sap greu doncs, perquè no compleixi les expectatives, però s'hi trobaran en tots els espais naturals. Si no hi ha una zona habilitada i amb unes característiques determinades, no podran fer-hi aquestes acampades.
Però aquestes característiques què són? Aigua, lloc de recollida de...
S'hauria de veure com s'hauria de... Quins són els mínims que requereix la normativa perquè això fos així.
Ah, perquè no. Quan fa una travessa pel Pirineu...
Ah, no, indubtablement.
On acaba i...
Sí, sí, no.
I si, i si es porten quatre tendes i si, perquè sí, va sí. Un grup de nens, doncs també es pot
sí,
fer.
Sí, sí, sí. El que passa que una cosa seria aquesta, de com a travessa, i que ja deia que amb això no hi ha cap problema, perquè ens ha passat, vull dir, aquí al parc, en alguna ocasió, algun dels grups d'aquests escoltes ens han dit, escolta, que nosaltres fem de tal lloc a tal altre, ens aniria molt bé indiqueu-nos quin seria el millor lloc per fer aquesta parada. Bueno, doncs li indiques un que estigui a prop d'un eix viari, que no tinguin, per si tinguessin algun problema, i que fos, bueno, un lloc que el risc d'incendi també fos el menor possible.
D'acord, és a dir, una parada d'un dia per continuar.
Correcte.
No una parada per deixar les tendes parades.
Exacte, no es pot fer, exacte. Sí, sí.
Doncs és un altre dels aspectes, però com comentàvem, és un tema interessant aquest.
Sí, sí, sí. No, i a nosaltres, a veure, com a gestors també, però han d'entendre-ho amb el conjunt de la gestió, que seria, és un punt que complica. O sigui, per una banda, la freqüentació, que això s'acabés doncs, establint allà aquest grup, el tema de restes, ja ho sé que se'ls emporten, però bueno, són molts fets, no hi ha serveis, no hi ha lavabos, vull dir, totes aquestes d'això generen poc o molt un petit, una petita alteració en aquest territori, l'impacte visual de totes aquests elements d'un cop que ara hi són i després no hi són, vull dir, són una sèrie de coses, i a més que et pots trobar que potser acabes pernoctant en un lloc proper, o sigui, algun niu d'alguna, no sé, algun cau, i que sembla que no ocasionem cap destorb, però en canvi sí que l'ocasionaríem, no?
Canviant de tema, què passarà amb Jafre?
Què passarà amb Jafre? Difícil, difícil, perquè a més no hi ha cap projecte allò de dir què hi farem. A veure, Jafre ens trobem que llum no n'hi ha, aigua, aquells pous que en el seu moment sí que en feien ús la gent que vivia allà, et dones compte ara, pel que sigui, doncs que aquesta escorrentia d'aquestes margues, doncs quasi bé, nosaltres intentem mantenir-los aquests pous, per si inclús per la fauna, i és baixíssim el volum d'aigua que hi ha. I després els accessos a aquest entorn no deixen de ser pistes, és complicat, és complicat. Ara, inclús fa poc temps, hem tingut de tancar amb una... Bueno, posar un tancat al seu voltant, inclús
això,
per la
preguntàvem.
Sí, per la integritat física de les persones, tot i que malauradament encara hi ha alguns que s'acaben rebentant la tanca i s'hi acaben posant. A nosaltres ens preocupa, perquè clar, la mateixa església no està en condicions, ja es va tancar fa molt temps l'església, però hem tancat al seu voltant perquè, amenaça d'on runes, això no està en condicions, i tampoc li veiem que hi hagi allò, és un lloc amb un projecte de més o menys futur. Jo li veig que ara per ara, potser amb el temps, pot acabar sent... Doncs, ja han arribat a vegades propostes, però una cosa és que te la presentin, allò de que algú potser s'ho hagi mirat sobre un plànol i d'això, i llavors quan es troba in situ diu, ostres, el que estem parlant és molt complicat. Si recorden, alguna vegada havíem parlat d'un projecte jovial, fa molt temps, que es volia restaurar o que es volia ajudar i tal, nosaltres vam col·laborar amb el que podíem, però és que era complicadíssim, és que era complicadíssim inclús el tema d'habitabilitat en aquests llocs, és que ja és molt difícil que allò s'acabi aconseguint si no s'hi fes una gran inversió d'infraestructura. Complicat, és molt complicat. I em sap greu, no? Perquè tots aquests, no ho sé, amb això hi ha defensors i detractors respecte al tema de l'abandó o intentar tornar a recuperar aquestes masies. Jo sincerament penso que en aquest territori l'home sempre hi ha estat present, i malauradament, doncs, després de l'abandó de la vinya, això s'ha anat avall, no? El fet de que poguéssim recuperar part d'aquestes masies i que la gent doncs, fos la seva casa, nosaltres sempre hem intentat ajudar amb subvencions, potenciar. El que passa que és el que diem, que un diu sí, però quan veu o quan porta un temps visquent aquí, veu les dificultats a les que està... on està visquent, no? El tema de l'aigua és molt important, i això que tu hagin de portar amb cubes, difícil. Que tu acabis agafant l'aigua del teulat, sí, però això pel consum no ho pots... O sigui, és difícil, és molt complicat, i aquesta part bucòlica que semblava que algú, i sobretot fa uns anys, t'hi podria venir gent que, ostres, la recuperarem i ens hi posarem, jo l'experiència que estic detectant és que la gent... D'entrada sí, però després no hi acaba podent viure. És difícil, perquè les condicions que estava acostumada la gent que vivia fa 150 anys no té res a veure amb les necessitats ara que tenim i que volem, no? Llavors és molt difícil.
Però allà, en l'indret, hi ha hagut projectes periòdics de mitja restauració, oi? O no?
Bueno, el que es va fer, més que restauració, es va fer una consolidació. O sigui,
perquè no caigui més.
Clar, es va fer dir, fem una consolidació de tot el que hi ha, els murs... pensant que potser en un futur més o menys immediat hi podria haver algun projecte, abans de que s'ensorri, però com veus que això no es dona, tampoc pots acabar-hi allà destinant molts més diners, perquè destinar molts més diners perquè és diner públic, hauries de buscar quina seria l'ús d'aquest lloc, vull dir, si acabessis, sí, això aniria molt bé per tal cosa, però s'hauria de veure, i aquí al Garraf no li veiem la sortida. Ja li és difícil un Can Grau, un Can Pere, que tenen, no tenen aigua, tenen, alguns tenen, sí que tenen llum, i els hi és difícil desenvolupar la seva tasca. Imaginem-nos un lloc que tot això no ho tenim, no? És difícil, és difícil.
És llàstima perquè és l'únic poble,
sí,
que
sí,
ens
sí.
Queda dintre.
Bueno, jo, a veure, jo ho estic ara plantejant perquè no pessimista, sóc realista, en
sí,
aquest,
sí,
molt
dubte.
Realista. Ja m'agradaria que ara estic dient això i que d'aquí uns anys, si encara estem per aquí, digués, ostres, mira, allò que vaig dir que res, ha vingut doncs una gent amb unes idees d'algo innovador per tenir-ho com a centre de recerca i d'això, que seria el lloc fantàstic. Però malauradament no ens ha vingut ni nosaltres hem vist cap escletxa per dir, escolta, potser aquests els hi pot interessar. Tot i que sí que n'han vingut per diferents ideologies o diferents coses per fer, però que la veritat després veient in situ el que hi havia...
No es concreta. A l'estiu hi ha menys gent, oi?
A l'estiu sí. Juliol i agost són dos mesos que fa doncs, una parada important. Tot i que diria que, com que hi ha molta gent que té ja vacances, utilitza el parc per anar-hi molt d'hora. O sigui, els dies que, per qualsevol motiu, hi he estat pel parc d'hora fent censos o fent alguna altra cosa, veus que hi ha molta gent que es dedica o camina o en bicicleta. Ja recuperar el tema de la bicicleta ha estat importantíssim. Jo diria que el Garraf, des de sempre n'han passat molts, però ara diria que és impossible el dia de la setmana que passis pel Garraf que no trobis algun ciclista. I això, bueno, t'alegra que són llocs que són tranquils, la gent pot disfrutar del territori i bueno, és... A part d'alguna pujada molt difícil com és la de Rap Penat, la resta, més o menys, doncs, la gent es defensa prou bé.
De moment, la Vuelta no hi tornarà aquest any.
No,
eh?
veig que no.
Doncs ja,
veig que no.
Més o menys. Doncs ho deixem més o menys aquí. Agrair a la gent del CAU doncs, aquesta consulta. Malauradament, doncs, no es pot acampar, com a mínim, muntar un campament. Es pot fer una travessa, es pot sojornar, es pot pernoctar, que em sembla que és el vocabulari tècnic, la paraula que es fa servir, però no. No, el que no es pot és muntar un campament durant uns dies com, bueno, doncs com es fan campaments amb els caus. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltes gràcies per haver-nos vingut, que continuï passant bé aquest estiu, oi?
Sí, esperem que quan ens tornem a veure, que serà el desembre, puguem estar igual de contents que estem ara.
Doncs molt agraït doncs, que hagis vingut aquí. I a tots vostès doncs, també ho deixem aquí. D'aquí a uns 45 segons, notícies amb Conradio, i després parlarem de les 24 hores de futbol sala, que hi ha bastanta cosa. Fins ara.